territori, així com també pel Ministeri de Foment, pot arribar a suposar una inversió de 3,5 milions d'euros a Onda. El període d'un mes per a sol·licitar aquestes ajudes finalitza els propers dies, per la qual cosa els interessats encara poden presentar la documentació necessària a les dependències municipals. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ressalta que fins novembre de 2018 s'han iniciat 14 expedients que han suposat una inversió propera als 600.000 euros. D'aquestes obres, afegeix Huguet, el 80% han estat executades per empreses d'Onda i el 80% dels projectes tècnics també els han desenvolupat professionals facultatius de la ciutat. Ara, diu, es poden sol·licitar aquestes subvencions de nou fins a que finalitzi el termini establert a la llei a l'Oficina Municipal d'Impuls a la Rehabilitació, que està col·laborant amb els beneficiaris perquè aquestes ajudes de l'àrea de regeneració i rehabilitació urbana es puguen resoldre tot tipus de dubtes i seguir els tràmits que s'han de dur a terme. Huguet recorda que resten 1,2 milions d'euros per a aquesta tercera convocatòria i per això s'ha volgut animar als veïns de la localitat a que puguen veure's implicat en un projecte d'aquest tipus i que puguen acollir-se a aquestes ajudes per a poder aprofitar al màxim el muntant d'aquestes i així aconseguir la xifra màxima de 3,5 milions per a la localitat. I ens anem ara a Cabanules, que ha preparat els terrenys annexos a la vila romana de Benicató per a poder iniciar excavacions noves que amplien el jaciment arqueològic a principi d'any. Al mes de gener es van comprar aquestes finques per a poder fer excavacions, segons ha recordat l'alcalde de Nules, David García. En aquest cas, la idea és que una vegada ja preparat el terreny, les excavacions en aquestes zones puguen començar després de l'estiu. En concret, les actuacions es portaran a terme en tres finques. La primera d'uns 1.800 metres quadrats, la segona de 2.250 i la tercera d'uns 1.160 metres quadrats. Per altra banda, recorden des del consistori de Nules que després de diverses dècades, el passat mes de setembre, es va reprendre el treball i les excavacions a aquesta vila romana de Benicató. Per a dur a terme aquesta actuació es va assignar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València, per la qual cosa les excavacions van estar dirigides per professionals del Departament d'Arqueologia d'aquesta universitat amb col·laboració de voluntariat. Aquesta vila romana, la de Benicató, va ser declarada bé d'interès cultural, el BIC, i descoberta l'any 1955 quan es duien a terme tasques agrícoles. La Diputació Provincial de Castelló va expropiar els terrenys i l'any 1956 van començar les primeres excavacions. Després de 20 anys es van reprendre els treballs l'any 73. Posteriorment es va cedir a l'Ajuntament de Nules, que és l'encarregat de la seva conservació. I ens anem ara cap a Almassora. La policia local ha iniciat una campanya sancionadora en relació a l'ús del mòbil al volant. Les actuacions de vigilància s'estendran durant uns dies per tot el terme urbà, en concret fins al dia 28, per tal de garantir que es complís el Reglament General de Circulació i l'article 18 de l'Ordenança Municipal. En aquest sentit, el regidor de Seguretat d'Almassora, Roger Beltrán, ha recordat que les dades confirmen que per primera vegada l'ús de telèfon i aplicacions provoca més víctimes mortals que la conducció sota la influència d'alcohol i drogues, de manera que totes les administracions hem d'unir forces per a conscienciar sobre la importància de ser prudents i de permetre que aquestes tecnologies interferisquen en la nostra atenció al volant. I no deixem Almassora en aquest cas per a parlar del Museu del Joguet, que ha superat les 4.500 visites des de la seva obertura a mitjans de setembre de l'any passat. La família Arenós Agut ha registrat més de 350 assistents durant aquest mes, coincidint amb les vacances de Setmana Santa, les visites a l'exposició d'Agustín Alegre i les activitats programades en la plaça com el quart Festam, entre altres durant aquestes darreres setmanes. Grups d'Amposta, Almeria, Borriana i Castelló ja han concertat rutes guiades gratuïtes per al mes de maig al recinte. Recorden, des del consistori almassorí, obre els caps de setmana. I ens quedem ja a la localitat. El Partit Socialista de Vila-real ha avançat la seva voluntat d'escometre durant el proper mandat la millora del centre de congressos, fires i trobades per a fer del recinte un segon auditori a la localitat. L'encarregada de presentar la proposta ha estat una de les novetats de la candidatura, Noelia San Blas, que ha indicat el seu compromís de treballar per Vila-real, també ficant la seva experiència al consistori, ja que ha treballat uns anys a l'alcaldia i també ara era la responsable de protocol i considera que era important també poder treballar per la localitat des d'aquesta altra banda, donant el pas a l'àmbit i a l'esfera política. En aquest cas, com dèiem, ha estat ella la responsable de presentar aquesta proposta de millora per al centre de congressos.
I el nostre auditori, un auditori que ja té quasi més de 30 anys, se'ns queda xicotets per a moltíssims esdeveniments, un aforament de no arribar a 600 persones, i la proposta seria fer una adequació d'aquesta infraestructura per a poder acollir esdeveniments de més capacitat. Podríem estar parlant al voltant de 1.000, 1.500 persones. Se faria una sonorització e insonorització adequada d'aquest espai per a poder això acollir, a més de fires, trobades i congressos, altre tipus d'espectacles. Per tant, estaríem comptant a la ciutat amb dos contenidors culturals enormes, un auditori de vora 600 persones i un centre de vora 1.500, que podríem, i a la vegada podríem estar tenint dos activitats en la nostra ciutat.
El cap de llista del Partit Socialista a Vila-real, José Benlloc, ha indicat que ja es va fer un projecte que xifrava en vora 1 milió d'euros l'actuació necessària per a fer realitat aquesta proposta, en un estudi que es va fer fa uns anys i que es podria actualitzar, inclús anar a la baixa. I ens quedem ara amb l'actualitat de l'equip de govern. Després de la recent creació i constitució de la primera comissió especial per a la lluita contra l'incivisme, la brutícia i les molèsties i per a garantir la convivència entre penyes i veïns, aquesta entitat ha tornat a reunir-se per a concretar noves mesures a aplicar de cara als propers festejos a la localitat. Presidida per la coordinadora general d'alcaldia, Sílvia Gómez, aquesta comissió ha abordat una de les principals problemàtiques, com és la inscripció al registre de penyes dels distints casals. Així, Gómez ha plantejat la possibilitat d'interposar multes a totes aquelles penyes que no estiguen registrades. En paraules de la regidora, el registre de penyes ens serveix per a tenir un major control de les agrupacions existents, les activitats que realitzen i on s'ubiquen, per la qual cosa és un punt essencial a tenir en compte si es vol atallar els problemes i donar respostes als veïns. També es van parlar d'altres assumptes, com per exemple la neteja, que tant preocupa els veïns de les zones amb major concentració de penyes. En aquest cas, Gómez va explicar que es va reforçar la recollida de contenidors allà on s'ompliguen amb major freqüència, i també es van instal·lar banys químics, sempre escoltant les reivindicacions del veïnat. I ja per últim parlem de la regidoria de Sanitat de Vila-real, que continua amb les actuacions dins del Pla Integral de Control de Plagues de Mosquits, amb un reforç en les darreres setmanes amb l'objectiu de previndre durant tot l'any i especialment de cara a l'estiu i les altes temperatures de la presència d'aquests insectes. La regidora de l'àrea, Sílvia Gómez, ha supervisat els nous treballs iniciats recentment de la mà de l'empresa responsable de la gestió de l'aigua a la ciutat, Facsa, que s'ha encarregat de netejar a fons els embornals, començant per la zona centre de la ciutat. Després d'aquesta neteja, s'ha procedit a iniciar el tractament que podria considerar-se una continuació de les intervencions que es realitzen durant tot l'any per a mantenir sota control aquest insecte. Així doncs, en Gómez ha recordat que el Pla de Control de Plagues de Mosquits funciona des de fa temps i serveix per a coordinar les diferents tasques dels departaments municipals implicats, així com per a reforçar les tasques de prevenció. I fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. 1:14, una pausa xicoteta. De seguida obrim espai de tradicions.
Kaki Moda Joven lanza una promoción especial para estas Pascuas. Todas las cazadoras, chaquetas y prendas de manga larga con un 15% de descuento. Ya sabes, estas Pascuas vístete en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Vila-real. Thank you. 92.2 de la freqüència modulada, un dimecres més obrim aquest espai de tradicions. Segona part avui de l'entrevista amb la gent del Sindicat de Regants amb motiu del 150 aniversari de l'entitat.
I per això tenim així amb nosaltres a un dels representants d'aquesta entitat, Manolo Robert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sila.
I també acompanyat pel regidor de Tradicions, Santi Cortés, molt bon dia.
Molt bon dia.
I bé, si la setmana passada ens vam quedar parlant de les necessitats d'aigua, dels canvis que han hagut en quant al reg d'aquestes terres, de les terres a les que dona cobertura el col·lectiu de Vila-real, quedaven altres temes, altres curiositats, regidor, per parlar.
Hi ha un altre tema curiós que Manolo potser també explicarà, que la diferenciació que n'hi ha entre el sindicat de regs i el sindicat de pous. Pensem en el que solem dir de no fora d'en la pedra i el llauraor, no? Evidentment, com Manolo ha explicat alguna vegada, doncs hi havia una part de secà, hi havia una part de regadiu que venia directament del riu i una altra que venien dels pous. Uh-huh. I per això, diguem-ne que són dues coses diferents. Uh-huh. Imagina que també, potser en el seu origen, també hi havia cultius diferents, no? Perquè un seria més humit i l'altre menys.
Sí. Sí, clar, quan el secà era secà, pues la garrofera i olivera eren a partir de principis o crec que era 1899 o 1900 que el perforen el primer pou, la sénia dels Atrevits, per això ese nom, pues a partir d'ahí van proliferar una sèrie de pous en tota la part oest de Vila-real. Van arribar a ser quasi 100 pous. A partir de l'any 1970, pues, això se va solapar, perquè per mig del canal Cotacent els pous, estes, les sènies, aquestes societats civils particulars, també accedissin a utilitzar avui del Millars, el que suposa un ahorro pues, econòmic i també de no tindre que tirar dels aqüífers, no? de pou i regar d'una part, per lo menos, d'aigües superficials, que és un avantatge. Tot això, si se pot fer un concretar un poquet de la importància que ha tingut sempre i té avui el riu Millars, les aigües del Millars, per tota una població. En el Jaume I, quan concedís l'ús de les aigües, establís una preferència. Primer era la població i l'aprofitament, i després era l'agricultura, la indústria, que en el seu moment hi havia molins o i inclús ara en últim pues, ús recreatiu que se puga fer de les aigües. Hi ha s'estableix també un ordre de preferències. Però bueno, avui per l'agricultura segueix tenint una importància enorme perquè si no també n'hi hauríem problemes en el que és regar tot de pous. I sos 15.800.000 metres cúbics, que és molta aigua, pues, i més la que poden gastar per mig del canal Cotacent, tota la part de lo que era el secà, pues representa moltíssima aigua per la zona.
Tot i que cada vegada n'hi ha més rec per degoteig, encara existeix alguna zona que regui a manta?
Sí, perquè en el seu moment, quan al voltant o des de principis de l'any 2000 se va modernitzar en tres fases, pues, van haver dos fases principalment que no se van modernitzar perquè en teoria eren pais i eren zones industrials que no recomanable el que se pogueren modernitzar. En aquestes dues zones pues, després no s'han arribat a continuar en el tema industrial i ara, per les dificultats, pues, ja fan inviable que tornen a ser d'ús agrícola. Entonces, les pròximes que sí que se poden regar encara se continuen regant en fila, en lo que en la zona del secà se denomina reguer, en la zona de l'Horta són files. Sequia, files i sequiola. Sí, és regar, el regamanta, encara. Nosaltres n'hi ha una part menuda, en proporció, però que se rega de, o bé per aquestes files o per la sequiola. En el seu moment, la comunitat va arribar a tindre un total de, algo així, quasi 30 regadors. Que, bueno, el sequier és una cosa i el regaor és una altra. El regaor és el que, dins de les parcel·les dels propietaris, fa el rec. I el sequier és el que controlava des de sempre el conduir les aigües fins a peu de finca. La comunitat tenia sequiers i des de l'any 85 fins avui encara, però de passar de tindre 28 o regadors en les èpoques de màxim rec a tindre'n dos actualment, que són per donar rec a aquestes parcel·les que no tenen opció del goteo. O, en algun cas, perquè en el seu moment van renunciar i reguen encara, però és un mínim.
Jo conec també que, bé, on està en el degoteig, també es pot regar a manta, vull dir que es pot complementar una cosa en l'altra, no és exclusiu, com
sí,
està això.
Bueno, realment, com havia comentat antes, la comunitat té una dotació, i aquesta dotació és en arreglo a la modernització, no arreglo a regar a manta. O sigui, si tots volguessin regar a manta, avui no n'hi hauria prou. Entonces, el que sí que s'ha fet és algun... se permetís, però sols permetís, perquè...
Esporàdicament.
Esporàdic, però per una necessitat en el que siga, pues sí, però realment tot el món té que saber que la concessió que té Vila-real és per poder regar a degoteig, no regar a manta.
Bé, i hem parlat de la tasca de l'aigua, la importància de l'aigua, però també en aquests 150 anys la entitat ha atresorat espais no tan importants com la seu, amb aquest sostre, no?, que és la Capilla Sixtina, no sé si així dir-ho, no?, de Vila-real, i també la Sud, no?, que són espais que també aporten patrimonialment a Vila-real.
Pues sí, així és. En això també sempre comentem que el sindicat té bastant clar que és un legat que té que mantindre, que té que cuidar. És un patrimoni important per la nostra zona, per el poble i per la zona. Este patrimoni, pues, fonamentalment, són el Saló i l'Assut, que a més són testics un poc de tota aquesta història, perquè l'Assut està documentat que des de 1307 està on està. Bueno, 100 metres més amunt era la primera derivació, però des de 1581 se sap que estava fet ja de pedra i argamassa i està en esa situació, una situació que són 40 metres sobre el nivell del mar. Des d'aquesta altura se pot conduir aigües fins a pràcticament nules. Si intentarem agarrar-la de més avall, o si els nostres avantpassats hagueren intentat agarrar-la de més avall, no hagueren arribat a cap lloc. El que respecta al Saló, pues, el Saló és de 1888 i se va construir per donar cabuda, pues, a l'assemblea, per donar cabuda al jurà de recs. Posteriorment, en 1914, el decora Joan Bosch, i sa decoració és tot un símbol a l'agricultura. Jo sempre comente que la primera impressió, pues, és la que pot donar, però la millor impressió la dona quan se'ls explica què simbolitza, quin és el motiu. És l'aigua, és l'agricultura, és la concessió de les aigües, perquè està Jaume I, està el conde de Ribagorza i Pere III, o Pere Ceremoniós, perquè són els que van fer aquesta sentència arbitral que comentàvem antes.
Uh-huh. sí que la importància i, no, i que també es mantinga, que diguem, és una de les reivindicacions, no, que sempre ha sonat des de la comunitat, que es puga mantenir i que no es perguen, no, aquestes pintures.
Bueno, jo pense que el sindicat està fent un esforç perquè això no se perga i perquè per la gent jove, si coneix un poc els orígens, jo crec que pot arribar a valorar més el que se té, el que han fet els avantpassats, el que han fet la gent anteriors a nosaltres. Uh-huh. Per això, tota aquesta sèrie d'actes que se volen fer per celebrar i 150 seran actes de tipus institucional, com pot ser una reunió d'una junta directiva de la Federació Valenciana de Comunitats de Regants, o l'acte del 4 d'octubre, que és la fecha, el dia exacte del 150. Se faran també conferències de tipus tècnic o de tipus cultural o divulgatiu dins d'un cicle de conferències d'aigua, agricultura i salut en col·laboració amb la Caixa Rural, en la cooperativa, en la fundació de la Caixa Rural i en la col·laboració també de l'Ajuntament de Vila-real. Conferències del president de la Federació Nacional, de persones que han estat al front de la Confederació, etcètera, que per donar una idea més exacta de lo que ha sigut l'ús de les aigües i tota l'estructura que té el regadiu, ara inclús, durant tot aquest temps. També per als joves o per la gent que maneja ara, que té que cuidar les finques, pues, jornades tècniques de com quins cuidados se té que tindre en el rega a goteo. Altres, una exposició que estarà durant el mes de setembre i que tindrem un avanç ara en la cooperativa i posteriorment també en la Caixa Rural de les Alqueries, en la que serà un poc l'explicació de l'aprofitament i el futur, inclús. I, pues, què me dicen? Una excursió, està prevista una excursió al naixement i les fonts del riu. Són el naixement, estem parlant de més amunt, i les fonts del riu estem parlant d'una zona uns quants quilòmetres més avall del naixement del riu en Cedrillas, que són terrenos que en el seu moment van comprar les comunitats, les comunitats de regants, per guardar-se el terreno d'aquestes fonts. Les aigües són públiques, no poden comprar les aigües, no se poden comprar, o tens la concessió o no, o tens el dret o no. Però sí, se va obrar i construir i aquestes construccions i aquestes fonts estan protegides i és algo que també és molt interessant, pues, que la gent ho conega.
Sí que es donarà a difondre, no? I continuarem parlant, crec que també portes obertes a la sud, que s'obri de tant en tant, es va obrir per a aquesta volta al terme, no? Així que la gent el podrà tornar a descobrir.
Sí, bueno, el dia de la volta al terme, pues, va ser algo ràpid, perquè eren 400 persones les que estaven allí i van tindre que, bueno, explicar dalt i baixar directament, un darrere l'altre, però quan hi haurà més calma i més temps, pues, se poden fer aquestes jornades que se pot explicar un poc més detingudament lo que és l'assut i com funciona i com ha funcionat i la presa i els machos, la presa, quina funció tenen, pues, derivar les aigües per poder-les gastar, per poder-les portar per la séquia i les files.
Sí que és important, bueno, i també ens hem deixat tantes coses, no? Però també per mencionar que durant aquest temps també s'han publicat exemplars, llibres relacionats, doncs, amb el regadiu, també els noms que ha donat, no? També el fet de l'aigua, si al terme.
Sí, en el seu moment, este llibre que tenim ací és una segona edició, per dir-ho així, se va tornar a publicar en algunes millores, que és el regadiu de Vila-real durant els segles XIII a XV, que va fer Immaculada Román, I després també està el llibre dels noms del lloc del terme, que són, és una referència de dels distints puestos no solament la séquia o la sequiola, sinó altres alqueries o zones que n'hi ha que són conegudes de referència i que ahir se ubiquen un poc.
Que no sabem si alguna s'haurà perdut, perquè malauradament el patrimoni rural és una cosa que desapareix prou ràpid.
N'hi ha un que no existís ja, bastants.
També és la llàstima, però això almenys en foto, no? Ja que no està en peu, almenys en foto. I també comentar que, clar, nosaltres estem parlant, però és que Manolo és un diccionari, és una enciclopèdia que se sap totes les dates, personatges, persones, sense tindre la documentació davant, que ja ens ho havien comentat, però que això també s'ha de destacar.
Bueno, és per temps que estigui així, però pues, també n'hi ha estudiosos d'estos temes que en el poble saben moltíssim. Per exemple, el professor Jacinto Heredia, per citar un nom, o Cristian Pardo, un jove també del poble, o inclús jo tinc amistats que els ha interessat el tema de l'aigua i han anat investigant i averiguant coses i inclús pràcticament estan pròxims a publicar un llibre, com és el cas de Vicent Llop, que és d'Almassora, però que ha estudiat també molt el tema del riu.
Així que, bueno, ho anirem parlant, no? Avui ho deixem per així perquè n'hi haurien més temes, però fins que arribi l'aniversari com a tal podem anar parlant. Així que, Manolo, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos il·lustrat una miqueta respecte a tota la tasca de la comunitat.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, perquè també és el poder de difundir tots aquests temes. Sou vosaltres els que ajudeu.
Doncs moltes gràcies, bueno, i també regidor, i ens veiem en uns dies.
Moltes gràcies. Fins la pròxima.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
Anem a respondre a les preguntes dels oients, preguntes que arriben per diferents xarxes socials, també per correu electrònic, i que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, va a contestar-los en aquests moments. Què tal, alcalde? Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem amb una de Javier Menero. Diu, en la caiguda dels arbres i havent tallat arbres en els col·legis, van a fer alguna revisió de l'arbrat per evitar incidents?
Bueno, jo li tinc que dir a Javier que des de que vam arribar al govern en 2011 vam designar una tècnica, una especialista en els serveis públics i en el Departament de Medi Ambient, que fa revisions periòdiques, és a dir, hem llevat moltíssims arbres, n'hem arrencat, ens hem podat i hem anat revisant, no? El problema que tenim és que moltes vegades l'arbre per la part aèria se ve usar i està bé, i per la part subterrània pues, té dificultats, com que s'han podrit les arrels, moltes vegades per l'excés d'aigua, perquè n'hi ha alguna tuberia que potser està tirant aigua en excés, o algun tipus de dificultat al respecte, que se'n va a aigua quan plou, etc. I no ho podem veure, és a dir, és molt complicat veure-ho, no? Aleshores, jo li tinc que dir que no anem a fer revisió, sinó estem fent-la, és periòdica i s'està fent. L'altre dia, malauradament, doncs vam tindre la desgràcia que va caure un dels cedres, que té 50 anys, no? Estos cedres tenen prop de 50 anys, tots els que estan ahí en el Jardí del Cedre, és el nom que li dona a aquesta avinguda. Continuarem tenint cedres allí i anem a plantar-ne, però anem a llevar-ne dos més, que ja se vam acotar ahir, perquè vam estar fent un poquet d'inspecció també un poc més profunda i vam considerar que més vale prevenir que curar, no? Però tinc que dir-li que les revisions les fem periòdicament i que els arbres són en tots els llocs, eh? Moltes vegades un perill, quan arriben a tindre una altura pues, prou important, de vegades en esta terra, a més, en esta zona no tenim massa terra, és molt llosa, és molt roca, i per tant pues, en moltíssimes ocasions tenim dificultats. També en el tema dels pins d'ahir de l'ermita pues, vam tindre que fer actuacions l'altre dia i vam llevar també algun i vam tindre que podar alguna part, però té que saber, Javier, que n'hi ha una tècnic, que se fan inspeccions periòdiques i que dins de les possibilitats tècniques que tenim de poder veure com estan per la part de baix els arbres, se fa de forma periòdica.
Anem amb Almudena. Diu, he visto que estan en marxa les obres del pàrquing de la Panderola. Per a quan estaran listes?
Bueno, les obres tenien un plaç d'execució de 3 mesos. Vostès saben que el canvi en Vila-real de govern se va produir en el 2011 i que una de les apostes i dels meus compromisos va ser, i ho hem complit, intentar ajudar i que els diners se queden en Vila-real el màxim possible a l'empresa local. Més de 800 proveedors i empreses del poble treballen per l'Ajuntament de Vila-real. Abans, en 16 anys de govern del Partit Popular, només podia treballar les empreses dels seus amics i algunes d'elles pues, condenades per la justícia per financiar de manera irregular en corrupció al Partit Popular. En esta ciutat també hem tingut aquests capítols i encara estem lluitant en els tribunals contra una empresa que ens vol cobrar 6.000 euros en factures que els tècnics municipals van declarar falses i ahí tenim que continuar lluitant per a no pagar-los. Si tornen els que van fer estos empastres, possiblement el que se dedicaran és a tapar els seus empastres i els seus líos per a que no tinguin responsabilitats al final. Jo vaig a lluitar fins a l'últim moment per a defendre cada euro dels vilarreals i vilarrealenques. Com optem per les empreses locals, doncs moltes vegades anem al ritme també que elles, les poquetes que ens queden en la ciutat després de la crisi, si queden algunes perquè també l'Ajuntament va estar al seu costat. L'altre dia van fer un acte i la veritat que me vaig emocionar molt quan m'ho van agrair moltes d'elles, perquè en plena crisi es vam donar faena, es vam intentar pues això, canviar el ritme de les coses en este poble, i qui paga els impostos en el seu poble, Vila-real primer, i en la medida que podem, pues, els ajudem a que també pues, puguen retornar aquests impostos a l'economia local. No? Bueno, tinc que dir que són 57.000 euros les obres i que seran uns 3 mesos d'execució d'obres, que és el que me demana Almudena. Esperem que a principis de juny, a meitat de juny, l'obra la puguem tindre acabada. La mateixa empresa local, per a poder coordinar totes les obres, és la que ens està fent la reforma de l'antiga escola infantil del Carles Sartou, on anirà la seu de Creu Roja. Sí. En tota aquesta remodelació que estem fent allí, com per a nosaltres és molt important, i reconec que tal volta en tantíssimes coses que hem tingut que fer estos 8 anys i en tantes dificultats que hem passat econòmiques, pues, a lo millor no li hem prestat la suficient atenció, i és una de les coses que vull reconèixer algun error, no? A l'aparcament, jo crec que tenim que pegar un impuls un poc més important a l'aparcament. Tal volta, ho hem dit moltes vegades en este programa també, com hi havia menys cotxes els últims anys perquè la crisi va fer que molta gent se desprendira de cotxes en les cases per no poder-los mantindre, no era un greu problema en la ciutat, però des de fa un parell d'anys que tenim una millora econòmica, que la ciutat està creixent, que som 9 mesos consecutius la ciutat en menys paro de la Comunitat Valenciana, està ben més activitat, la gent se maneja més per anar a treballar, tornar a tindre cotxe, malgrat això hem ficat l'autobús gratuït per primera vegada en 2 línies, perquè volem que la gent agarre el cotxe el mínim possible. Hem fet carrils bici per primera vegada en la història este govern, ciclocarrers. Anem a continuar fent-ne, si tot va bé, a partir de les eleccions locals, si la gent continua confiant en nosaltres, no? Però tinc que dir-li, per tant, que són 73 places les que anem a crear ahir d'aparcament. És un bon impuls, hem fet també la recuperació de solars i llocs per aparcar en la ciutat, però crec que tenim que fer encara més. Jo crec que el problema de l'aparcament se mos ha tirat amunt. No serà immediat que la gent vagi deixant els cotxes i utilitzant l'autobús. És una cultura que n'hi ha que canviar, utilitzant la bicicleta, utilitzant el caminar, que també va molt bé en la ciutat, però anirem treballant poquet a poquet i anirem generant espais d'aparcament per a poder generar oportunitats. Per tant, a principis de juny, jo crec que a mitat tindrem aquestes obres acabades, 73 places més, i la seu de Creu Roja allí en un espai interessant on hi haurà puesto també per aparcar les seues ambulàncies i els seus vehicles.
Isabel pregunta si se sabe algo de la residència del centre de tecnificació.
Bueno, tinc que dir una cosa que és, evidentment era molt important i s'ha sonat d'aparcament ahir perquè hi ha molts serveis públics i d'algunes associacions molt interessants. Està l'escola Carles Sartou, està Correus, està el centre d'educació especial, la residència, està el Trinquet, n'hi ha gimnasios privats que col·laboren en l'Ajuntament de Vila-real en ese conveni de col·laboració com el de Juanjo, ¿vale? Està l'Associació Andalusa, és a dir, està la cafeteria d'allí de la Panderola. O sea, era un lloc que necessitava més ponxar. Quan venen els partits de futbol és molt difícil aparcar i molt difícil. 73, la veritat, que van a donar molt, molt bon ús a ese barri.
Doncs bé, com li havia comentat, Isabel pregunta per la residència del centre de tecnificació si va a tindre algun ús.
Bueno, es un empastre heredat, estos 28 milions d'euros d'este monstruo que no saben per què el van construir i que quan vam arribar al govern doncs vam tindre que obrir, no només obrir, sinó acabar les obres, vam tindre que ficar més de 300.000 euros que no teníem, es vam tindre que buscar d'on vam poder, renunciant a altres coses per a poder-lo obrir, perquè si no haguérem tingut això 3 o 4 anys ahí tancats sense poder-lo obrir. Fem falta acabar unes obres per a connectar a Iberdrola, la llum, el gas natural, una sèrie de problemes que havien deixat empastrats. Bueno, hem anat poquet a poquet, primer lluitant contra el govern de València, que no mos va reconèixer com a govern en 2011 i que jo tinc que dir que quan cridaven per telèfon no se ficaven al telèfon ni el president de la Generalitat ni els consellers del Partit Popular. Jo m'agradaria que la gent reflexione i que este diumenge pense molt bé el que pot tornar a passar. És a dir, ara en estos moments mos agarren el telèfon, la Ronda Suroest està adjudicada, que és importantíssima per a la ciutat, en 9 milions d'euros quasi d'obres, el Carles Sartou està adjudicat a una empresa que construirà el col·legi, hem avançat més en 4 anys en el govern de Ximo Puig, en 4 milions i mig d'euros en plans d'empleo en la ciutat de Vila-real per any, que han beneficiat a més de 700 famílies durant aquests 3 o 4 anys. Hem avançat més en 4 anys que en 20 anys de govern del Partit Popular, que només tenia diners per a la Fórmula 1, la Copa Amèrica, la Ciutat de les Ciències, però no tenia diners, evidentment, per al poble de Vila-real. No? I nosaltres el que vam ser va ser responsables, i quan van començar a parlar amb nosaltres, i van parlar amb nosaltres perquè es vam amenaçar d'anar al juzgat per a reclamar algo que era d'este poble, perquè per construir aquest centre de tecnificació esportiva l'Ajuntament de Vila-real va cedir un solar que era pel quart institut, que avui el tindríem per al quart institut, i com se va empastrar ficant ahir el centre de tecnificació esportiva, que ojalà s'haguera construït, per exemple, el centre de tecnificació esportiva al costat de l'Hospital de la Plana. En aquests moments tindríem una zona espectacular a l'entrada de Vila-real, en uns accessos adequats, i, sin embargo, ara hem d'estar allà al costat de fàbriques abandonades, naus, escombros, o sigui, el pitjor puesto des del punt de vista de les vistes també, que té un centre de tants milions d'euros que va ser un despilfarro brutal del Partit Popular. Però la qüestió és que al final el vam heredar i ens va tocar gestionar-lo. L'hem obert el 40 o el 50% de la seva capacitat, per lo que val això de mantindre. No? Però és veritat que no hem aconseguit aquests 4 anys, hem aconseguit moltes coses de la Generalitat, però no hem aconseguit millorar el conveni que tenim, que vam aconseguir ja del govern anterior del PP amenaçant-lo d'anar als juzgats perquè volia privatitzar-lo, volia vendre'l, val? I nosaltres ens vam oposar i vam aconseguir defendre els interessos de Vila-real. El problema que n'hi ha, i li ho explico molt ràpid, Isabel, sí, és que el conveni que tenim en la Generalitat, perquè això és un centre de la Generalitat, és que ens apanyem nosaltres en els gastos, en el manteniment i en tot, i la propietat és seva. Nosaltres volem lluitar per la propietat. Hasta ara no hem aconseguit que la Generalitat ens doni la propietat. Ni hem aconseguit tampoc que ens millori aquest conveni perquè se renova cada any. Què passa? Que si se renova cada any, anualment, no n'hi ha una seguretat per a poder-li cedir a una associació, a una entitat o a una empresa perquè gestioni la cafeteria, la residència i tot això, i faci inversió, fiqui taules, fiqui cadires, fiqui el material necessari, compre els colxons, compre els somiers, o sea, el que se necessita per a ficar en marxa una cosa d'aquestes. I s'ha sigut una dificultat, mos queda molt per fer, però sí que li tinc que dir que està molt avançat, molt, molt avançat, i mos ha faltat pràcticament, si haguérem tingut 2 o 3 mesos més antes de les eleccions del diumenge o no les haguera adelantat el president Puig, haguérem tingut este centre en una millora del conveni per a 5 anys i això ens haguera permetit ja obrir aquesta residència en moltes idees que tenim i acords que estem ja explorant en, per exemple, la Universitat Cardenal Herrera, el CEU, sí, de Castelló, per a crear la llicenciatura de Ciències de la Salut i de l'Esport, com van veure en la fotografia junt a José Manuel Llaneza del Villarreal Club de Futbol, una aliança entre el Villarreal Club de Futbol, l'Ajuntament de Vila-real i el CEU, o també en la Universitat Jaume I, que estem en conversacions amb la seva rectora per a crear també espais de màsters d'especialització en Vila-real. Per tant, té futur, l'obrirem la residència, des de luego, si continuem governant a partir del 26 de maig i els veïns i veïnes continuen confiant en mi com a alcalde, no duden de que està molt adelantat i que serà una realitat, però especialment és molt important també que jo no me trobe que el diumenge n'hi hagi un susto i n'hi hagi un canvi de govern en València i després me tanquen la porta allí i mos tinguen diversos anys per a poder ficar en marxa algo que és tan important per a Vila-real i pot generar tantes oportunitats. Per tant, ojito com votem el diumenge.
Doncs Clara pregunta per el bar en Patos. Està previst fer-se al final?
És curiós, no? Però el senyor Folgado, si alguna capacitat té, és la de burlar-se, la de fer broma, la veritat que com a monologuista no té preu. Bueno, ell li ha ficat el nom del bar en Patos, que a mi no me molesta, perquè per a mi els Patos, evidentment, mereixen molt de respecte, com qualsevol animaler de la naturalesa. Jo l'únic que he intentat allí és que, quan vam arribar al govern en 2011, entre tants empastres i coses abandonades que vam trobar una de les joies que teníem en Vila-real del segle XV i XVI, que era un molí espectacular, que estava soterrat baix de la terra, fet un empastre, que no era propietat de l'Ajuntament de Vila-real, que era una família d'este poble, sí. I que l'alcalde anterior, en els últims mesos de la legislatura, per a inaugurar i per a fer-se fotos i per a poder traslladar al rei Jaume I i enviar-lo de la plaça Major allí i en tot aquest parc que va fer en el Jaume I que no va pagar, que estem pagant-lo ara nosaltres i en Lluís, perquè no va pagar tampoc, pues ho va abandonar. Nosaltres vam arribar a un acord amb el propietari, li vam pagar els 900.000 euros, per tant, podem dormir tranquils en aquest sentit. Jo no dormiria tranquil si deguera diners a la gent. A tres, pues, com no són els seus diners, es dona igual. I això no pot tornar a este poble, no podem pegar ni un pas enrere, de nou. I ara el que vam fer va ser una primera fase d'assegurar-lo, i està en molt bones condicions, almenys ja no cau, ja no és un empaste, se li ha pagat al propietari, que és el que toca, ja és del poble, ja és de tots, i ara ho hem arreglat. Què anem a fer a partir d'ahir? Dos coses teníem en el cap. Primera, vam dir que, i això és un projecte que m'il·lusiona moltíssim, de convertir tota aquella zona en el barri del coneixement, i m'agradaria generar una cafeteria, exposició, museu de la ciència, que permetira, ja que està al costat de la Biblioteca Universitària del Coneixement, que hem reformulat nosaltres i que possiblement vaig a l'Escola Oficial d'Idiomes i tot el que estem treballant allí, que al mateix temps tenim allí el centre d'Alzheimer, que estem ampliant per a residència, el centre de Fundació Manantial del CRIS, de reinserció de malaltia mental. És una zona de molts serveis públics, la Consolació, el Pio 12, tots els col·legis del costat, la UNED, Propet, el Convent, Espai d'Art, té tantíssims espais, val, que podria dotar-se una cafeteria moderna, innovadora, que poguera servir també d'exposicions contínues. I al voltant d'aquesta cafeteria, ni se barranquet que queda de trosset, que és propietat de l'Ajuntament de Vilar, que fa? El tapem, l'omplim de terra, perquè no recordem el que era el barranquet? I un barranc en este poble que és, pues, quan venen les pluges, etc., se inunda, genera algo de aigua i genera una fauna i una vegetació que el nostre Mediterrani sol plantejar, no? Al costat d'un molí. Si estava el molí ahir, perquè entrava aigua a través de la séquia i a través de tal. Pues volem jugar un poquet també en aquesta filosofia de l'aigua, i els Patos, pues senzillament, volen aigua, estan en l'aigua. Què més bonico, que és el que ens demanen també els xiquets en tots els consells de participació ciutadana i que estan totes les ciutats d'Europa, que és que en els parcs n'hi hagi vida i que aquesta aigua pugui servir a les merles, a les cardaneres, als verderols, als gafarrons, als pardalets, a les tòrtoles, als coloms, perquè també puguen tindre aigua, viure, criar allí, i que al mateix temps, pues, nosaltres també ensenyar als xiquets unes espècies domèstiques que, pues, podem fer atractiu perquè les famílies puguen també gaudir en cada setmana i poder estar allà sense necessitat d'anar-se'n sempre a l'ermita a 2 quilòmetres i pico, que també és impressionant i és algo diferent. És l'únic que vam dir, pues, la burla del bar en Patos, que continuen en esta línia. Si anem a fer, si el senyor Folgado vol dir-li bar en Patos, pues, anem a fer el bar en Patos i la cafeteria del coneixement en el Museu de la Ciència, i per tant és una de les coses que més il·lusió me fa. En estos moments hem demanat una pròrroga a la Diputació de Castelló perquè hem tingut un problemeta en l'aplica que vam traure ja per a construir-lo, però evidentment s'ha parat tot un poquet per les eleccions allí en la Diputació, i esperem que tot vagi bé, que continuem governant així, puguem acabar totes aquestes coses que estan a punt de caramelo, que en la Diputació canvien també el govern i puguem encara tindre més potència per a poder tindre més coses per a Vila-real, i que en la Generalitat continuem governant per a poder tirar endavant tots aquests projectes que estan a punt d'acabar-se i que ens ha faltat un poquet de temps, no? Perquè van ser 20 anys de govern del Partit Popular i 4 ja van, no? I 8 nostres així i 4 en la Generalitat Valenciana del govern del senyor Puig.
Doncs anem a continuar amb Ernesto. Diu, ¿cuánto dinero ha invertido el ayuntamiento en la Quimavere para que al final no se pueda hacer?
Bueno, tot espectacle té el riesgo, si se fa a l'aire lliure i al carrer, de que finalment no se puga fer. Quants espectacles han tingut que suspendre moltes vegades, de cantants famosos, de tot tipus, no? Climatològicament hem tingut una Setmana Santa molt poc lluïdora, ens va tocar suspendre la processó del silenci, també, algo que a mi me genera, pues, realment una certa emoció sempre. Soc cofrade d'honor de la cofradia del Cristo a l'Hospital i me sent tremendament agraït d'aquest reconeixement, al igual que de la sang. I vos és una de les nits que més disfruto jo, perquè és el meu barri, és el meu Crist, m'encanta, i és l'única vegada que el traem en aquesta processó per la nit per el barri. Bueno, no la vam poder fer, ve moltíssima gent cada vegada d'altres llocs, i bueno, pues en aquest cas no tenim gasto, no? Perquè pràcticament és la gent de la cofradia la que s'implica per a poder-lo traure i treballar entre tots, però hem preparat des de fa ja uns anys amb molta il·lusió. Pasqual Batalla va treballar moltíssim, amb moltíssima il·lusió, juntament amb el patrocini de Porcelanosa, Alfredo Sanz, que està ajudant-nos tantíssim des de la direcció musical, de tot este, tot este treball que s'està fent des del punt de vista cultural, en Pau Allet també, ahí, per a poder generar alguns productes que ens generen també marca de ciutat turística en l'àmbit que nosaltres podem atraure. Nosaltres no anem a traure a gent que se quede 3 o 4 dies en Vila-real, sinó és en el tema de l'esport, que evidentment sí, ja ho hem explicat en algunes ocasions, hem tingut campus, cada vegada tenim més activitats esportives, l'altre dia vam tindre 1.200 participants en el campionat taekwondo, en el centre de tecnificació esportiva, en 3.000 persones d'assistents que ens va tocar obrir les grades del centre de tecnificació esportiva, les automàtiques de baix. Tot això són gent que estava col·lapsant tots els hostals, els restaurants, se quedaven en onda en tots els llocs. Però per què no en Setmana Santa podríem generar o tenim dret a generar una passió però que aglutine tota la capacitat i el talent que té esta ciutat, no la típica i tradicional, que són molt boniques, en Borriol, en Torreblanca, en tots els llocs, però nosaltres podem aportar en Villarreal teatre de carrer, l'escola municipal de dansa, que som únics, que només la tenim nosaltres en Villarreal, músics de primera ordre, cantants de primera ordre, col·laborar en altres de la terra valenciana i d'altres llocs de primera ordre. Pues claro, això val diners, però això és un producte que el veuen 3.000 persones o 3.000 i pico persones en la plaça Major i que evidentment tenen dret. A l'Ajuntament de Vila-real li costa 30.000 euros, però així n'ha declarat. I després Porcelanosa fica 15.000 euros de patrocini. 45.000 euros pues no és, és molt menys de lo que val pues una actuació com la de Blas Cantó o com la de Chenoa o com la de Bustamante, que vam dur en les festes del poble. I estem parlant d'una plaça Major plena, d'un producte turístic que ens pot generar marca i pot vindre gent a Vila-real, que estigui en Benicàssim o que estigui en Oropesa, que hagi vingut de Setmana Santa a passar a la província i a estar en, el, en la costa aquests dies i que aquest dia pugui veure com algo interessant a la ciutat de Vila-real. I per a nosaltres jo continuaré treballant per a que el meu poble tinga activitat, tinga dinamisme i se senca, no? Malauradament ens van quedar en les ganes de veure-ho perquè enguany s'havia incorporat també pues, tota una sèrie d'innovacions en el so, vale? Que anaven a ser espectaculars, que quan estàvem fent les proves la gent estava al·lucinant i que ens van quedar tots així en les ganes de veure-ho, yeah. Però tampoc se pot repetir. L'altre dia ploraven les xiquetes de l'Escola Municipal de Dansa i els xiquets i Glòria, la peluquera, que estava així ja maquillant l'altre dia i quan ens vam dir que anàvem a suspendre-ho per el risc que suposava del vent i de tot això. Però fixen vostè, també tenim el talent de les peluqueries, de l'estètica, de fiquem en valor tot el que tenim en el poble ahir. Jo crec que és algo que no podem lamentar. Tenim que lamentar que no hagi pogut ser possible, però que té sentit i s'ha dit usant, perquè representa la passió i perquè, evidentment, no tindria sentit fora de lo que és la Setmana Santa. I en aquest sentit s'ha estat fent, jo crec que era la quinta, esta vegada, i que millora moltíssim, que tenim un producte que jo estic convençut que me'l compraran hasta algunes televisions per a retransmitir-lo en el futur, més immediato, i bueno, anem a treballar per a que l'any que ve estiguem ahí i el puguem representar i puguem disfrutar-lo tots i generar marca de ciutat i estar ben orgullosos del talent cultural que tenim en la nostra ciutat, no?
Yolanda diu, hice mis quejas oportunas con fotos y todo en el ayuntamiento. ¿Para cuándo arreglar el Cami Cuqueyo? Está hecho polvo y casi no podemos salir de casa y los niños del club entrenan y no se puede ni correr porque está horrible el camino.
Bueno, Yolanda sabe el esfuerzo que hemos hecho con muchas cosas, ¿no? La ayuda al club de tenis por parte del Ayuntamiento de Vila-real ha sido fundamental económicamente el año pasado, lo sabe muy bien su presidente y su junta directiva y toda la gente que trabaja allí. Hemos arrimado el hombro y hemos permitido que continúe adelante una instalación tan importante como esta, con un acuerdo para poder utilizar la piscina, con un acuerdo para la, el deporte escolar para que los niños conozcan también el tenis. Por tanto, nosotros no hemos dejado de lado, como no hemos dejado nada del mundo del deporte, en la medida de los recursos que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Ahora es verdad que tenemos 120, 150 kilómetros de caminos rurales, que yo llevo gobernando 8 años en esta ciudad y que estoy seguro que en estos 8 años no se han hecho polvo todos. O sea, por tanto, es que no se había hecho nada en muchísimos años y esa es una realidad. Y el informe técnico que elaboramos y que hicieron los técnicos municipales lo decían, que habían caminos que hacía 30 años que no se había hecho nada, ¿vale? Y entonces nos encontramos como con 1000 problemas más en esta ciudad, estos también. Estos unidos a que además cada vez ahora, en los últimos años, se está recrudeciendo más el problema porque volvemos a tener actividad industrial. Y como tenemos pocas infraestructuras a malas, por ejemplo, no tenemos la ronda suroeste y se nos meten muchísimos camiones industriales con mucho peso por dentro de los caminos rurales, esta zona que dice Yolanda del Camí Cuquello es una zona muy utilizada por camiones también muchas veces. Sí. Y por vehículos industriales que lo deshacen todo. Nos tocó arreglar el otro día toda la zona de la autopista, etcétera. Bueno, estamos mejorando mucho con esos 3.200.000 euros que tenemos ya en licitación en estos momentos y adjudicado alguno de ellos, con ese plan de reindustrialización, de mejora de zonas industriales, que van a mejorar muchísimo y a evitar que caminos que camiones entren por dentro de lo rural. Todo si este gobierno continúa trabajando y no perdemos el tiempo y continuamos con todo lo que tenemos sembrado y con todo el esfuerzo que hemos hecho. Pero también es verdad que hemos empezado también un plan, poquito a poco, con los recursos que podemos tener, porque tenemos que sacar a licitación, porque esto no lo pueden hacer las empresas locales, tienen que venir empresas con mucha maquinaria, como el otro día que hicimos todo el camino de la ermita antes de Pascua, para que la gente no tuviera riesgos, pues se vio perfectamente que son 7-8 camiones enormes. Todo eso tiene que tener una infraestructura, una empresa gorda, no vale cualquier empresa. Y las empresas van con el tiempo que van. Para poder contratar a estas nos hemos vuelto locos, porque no hay tantas tampoco en estos momentos que te hagan ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que decirle que este año hemos puesto con muchísimo esfuerzo 600.000 euros, que hemos empezado ya a hacer muchos caminos y que el Camillo Cuquello también está previsto dentro de este plan. Y desde luego, si todo va bien, y yo puedo decirle aquí bien clarito y comprometerme en esta radio, si continúo siendo alcalde, no tengo dudas de ese camino Cuquello lo voy a ver antes de final de año hecho.
Doncs anem amb Laura Gombau. Diu, me gustaría saber por qué desde la regidoria de tradicions ha dejado de hacerse la trobada multilabors, que se hacía de forma anual, cuando ciudades y pueblos más pequeños realizan y organizan eventos como este.
Bueno, han habido varios problemas. Laura, me cuentan los concejales. Tengo que decirte que no era consciente de que no se había hecho la jornada. Yo he asistido a alguna de ellas y este año pues no me había dado cuenta que había pasado y no se había hecho. He pegado un estirón de oreja a quien lo tengo que pegar, a los concejales, no me parece adecuado, creo que es una actividad que trae mucha gente a la ciudad de Villarreal y lo que tienen que hacer es, sí, me han contado que ha habido dificultades, poco interés por los comerciantes nuestros, los bares muchas veces es difícil que abran ese día y que hay dificultades en la intendencia, pero no me sirve, ¿vale? Por tanto, yo no puedo más que pedir a Laura disculpas, decirle que vamos a trabajar para recuperarla y que desde luego voy a estar encima para que no se ponga ninguna excusa ni ningún impedimento para que no se haga algo que atrae a muchísima gente, que es un tema muy tradicional nuestro, ¿vale? Y que yo creo que aporta muchísimo y que hace también que podamos conocer entre pueblos y generar vecindad. Y hasta no puedo decir más.
Doncs anem amb Raquel Nieto. Diu, mi nombre es Raquel, soy de Villarreal, trabajo en Almassora. Yendo a trabajar veo personas que van de Villarreal a Almassora andando y la verdad que es bastante peligroso. No sé si este espacio también está destinado a sugerencias, pero me gustaría saber si sería posible o aceptable económicamente realizar un carril bici.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero decirle a Raquel que el Partido Popular ha gobernado 20 años el gobierno valenciano, la Generalitat Valenciana, 20 años, ¿vale? En estos 20 años ha habido dinero para la Ciudad de las Ciencias, ha habido dinero para la Fórmula 1, ha habido dinero para la Copa América, ha habido dinero para esquilmar las cuentas de los valencianos, para robar, como están juzgando ahora en estos momentos al señor Blasco, por robar a los pobres incluso de Haití. Ha habido dinero para muchas cosas, pero no ha habido dinero para algo que, para mí como alcalde, y que lo comento muchas veces con los pueblos y ciudades vecinos, es una vergüenza en esta provincia, ¿no? Esta provincia ha sido una provincia muy maltratada desde el punto de vista de las infraestructuras, como éramos pequeñitos, somos pequeñitos, somos el 10% de la Comunidad Valenciana o el 12%, y además tenemos mucha actividad industrial y generamos prácticamente aquí, en una pequeña comarca, se genera el 80%, el 90% de la producción cerámica de España. Somos la segunda industria exportadora de toda España, hasta aquí, la cerámica, en este pequeñito territorio. Pues parece que no nos hacía falta nada, éramos los ricos, Benicàssim, Oropesa, nuestras buenas playas, nuestra gastronomía, nuestra cultura. Y ahí nos hemos dormido un poquito y tenemos que empezar a reivindicar con ganas, ¿vale? Pero 20 años del Partido Popular, aquí esto estuvo abandonado. No teníamos ni un autobús para ir a la UJI. No hemos tenido nada. Se han hecho mil planes, se anunciaban, se vendían, si patecás, si potecós. Mentiras. Mentiras una detrás de otra porque no les interesaba lo más mínimo. Yo tengo que decir que el gobierno valenciano actual sí se ha puesto las pilas, ¿vale? Y la consellera nos presentó un plan que se denomina el Boulevard de la Plana, que están empezando a trabajar, que contempla un puente adyacente al actual, al BIC de la carretera general, porque esa es la dificultad para atravesarla, que ese boulevard contempla lo que Raquel pide. Es imprescindible lo que Raquel pide. Eso en el siglo XXI es inconcebible, que no puedas ir a 5 kilómetros de distancia, que son dos ermitas, Almazora caminando, y con seguridad. Y todo esto se va a mejorar muchísimo con la liberalización de la AP7, de la autopista, que ya está anunciada, lo que llevará mucho menos tráfico en la Nacional 340. Y ese bulevar, si no cambia el gobierno valenciano, que tiene muchísimo avanzado en esto, el proyecto hecho, y que los alcaldes estamos ya de acuerdo, hicimos unas alegaciones nosotros, y que lo digo, a ese proyecto, porque yo también, cuando me tengo que enfrentar, aunque sea mi partido político el que gobierna en Valencia, lo hago sin ningún tipo de problema. Y le planteé al presidente Puig que no me parecía bien que ese bulevar acabara en la rotonda de acceso a Villarreal por el norte, que nosotros también tenemos ahí la ciudad deportiva del Pamesa, ¿vale? Que tenemos también ahí Porcelanosa, que tenemos el Hospital de la Plana, que tenemos muchísimas los cines, ¿vale? Y donde va muchísima gente, y que nosotros exigíamos también que ese bulevar se completara prácticamente hasta la entrada de Villarreal, hasta Benís, porque puede ser una buena fórmula de que uno pueda venir también en carril bici o peatonal o caminando o como quiera también, ¿no? Y eso no se contemplaba en el bulevar, hicimos las alegaciones y finalmente se está contemplando. Este proyecto es una realidad que está ya trabajándose, y yo estoy convencido que en los próximos 4 años veremos un avance importante si continúa gobernando el mismo gobierno en Valencia, que se lo ha tomado en serio, porque los del Partido Popular en 20 años no hicieron nada ni van a hacer si continúan gobernando.
Doncs anem amb Adrián. Es va dir que s'estava negociant en lo del pàdel del camí Ermita. S'ha arribat a algun acord?
Bueno, n'hi ha moltíssim avançat. Les eleccions s'han frustrat i han fet parar algunes coses perquè és evident que no anem a prendre decisions d'este tipus. Jo, des de luego, el meu compromís i el que vaig a treballar si continues sent l'alcalde de Villarreal, i els ciutadans i ciutadanes confien en mi, és per adquirir això per al poble de Villarreal. Com li dic, està tot molt, 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 molt avançat, i l'únic que necessitem, perquè hi ha algunes dificultats legals, algunes dificultats en hisenda de la Fundació, etc., però jo com a alcalde, des de luego, vull que el record de Dolores García, de la dona del senyor Juan Flors, que tant va fer per este poble, en tot i ser Fundació Flors i en tot i ser mansana enorme de centre educatiu, referent, i que és un orgull per a Villarreal, puga acabar sent de tots i de totes, que era la filosofia que tenien aquestes fundacions.
Acabem amb una pregunta de Pau Gil. Han anunciat la campanya de no tirar tovalletes al vàter, però s'està netejant el clavegueram.
Sí, per descomptat. Este és un altre tema. Des que 7 anys de govern del Partit Popular no se va fer res en el clavegueram en este poble. Res. En Villarreal no tenim ni tassa de basures ni tassa de clavegueram. En altres pobles sí. Tenim que assumir-ho via recursos ordinaris, però continuem fent-ho aixina, i sí que li dic que avui les noves tecnologies és prou més fàcil mirar baix de terra. En aquest sentit, n'hi ha robots que se poden incluir i ficar per dins de les tuberies per a que vegin quines condicions estan cada una. Nosaltres vam traure en 2018 una aplica, un concurs públic, se va presentar una empresa especialitzada i se va adjudicar este contrat, i en noves tecnologies està fent estudis. 14 punts crítics s'han detectat, s'ha actuat ja en molts d'ells, s'han detectat 20 punts crítics més nous i estan treballant-se en ells. A mi el que em diu el regidor de serveis públics i l'empresa és que al final d'any ja haurem actuat en un 40% de la nostra xarxa de clavegueram, i també en les obres de la nova depuradora, que ja tot això va en marxa gràcies al govern valencià, però esperem que el diumenge continuï i se puguin culminar i no se frustre, pues també tindrem alguna solució, alguna part d'ahir de la carretera de Burriana, que ens preocupa especialment quan s'inunda i tot això, que és un poc problemàtic. Però sí, tenim una empresa i s'està fent treball en aquests moments per primera vegada, perquè en 7 anys no se va fer absolutament res.
Molt bé, alcalde, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies a vostès.
Quatre minutets passen de les 2 de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.